La gran dubte és com utilitzem, com podem utilitzar bé correctament la tecnologia. La tecnologia no és bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitza. Això ja ho sabem, és una frase molt manida i que ara no estic descobrint, no? La darrera revolució que estem vivint tecnològicament és, ja ho sabeu, la famosa intel·ligència artificial en totes les seves variants i cares que té. Una de les que, entre d'altres, no? Una de les que potser preocupa perquè ho hem d'adaptar, perquè és una qüestió que ha arribat, és l'aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació. I dic aplicació, perquè tard o d'hora tot això haurà d'anar agafat a la mà. De fet, hi ha titulars interessants, i a partir d'aquí parlarem. Un professor que ha tornat a l'examen tradicional de tota la vida perquè els seus alumnes utilitzen el ChatGPT per fer feines. Això fa temps que es veia venir, i encara que hi havia una IA per detectar la IA, doncs sembla que això no ha acabat de funcionar bé. Tot plegat, hem de buscar un encaix. Parlem amb el delegat de la transformació digital de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Juan Francisco Jiménez. Juan Francisco, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I com encaixem la intel·ligència artificial a l'educació? Crec, igual perquè ho veig des de fora, però ho veig com un repte importantíssim, no?
Així és, importantíssim. Al nivell de quan va aparèixer internet en el seu moment i va impactar també l'educació. L'educació no s'escapa d'una realitat que ja sabem que és una realitat global, que és l'impacte de la intel·ligència artificial en totes les àrees laborals, humanes, socials, polítiques i també educatives, evidentment. Llavors, nosaltres estem fent una lectura de com està impactant aquesta qüestió en les dinàmiques metodològiques que utilitzen els nostres alumnes per presentar exercicis, per formar-se, per créixer, i a la mateixa vegada estem obligats a fer una reflexió sobre com està impactant a les professions per les que nosaltres estem formant els nostres alumnes, perquè els hem de preparar també per aquesta nova realitat que es trobaran dintre d'un, dos, tres o quatre anys.
Sí, però probablement el que hi ha una cosa clara i que arriba ràpidament a la conclusió és que l'intel·ligència artificial és una molt bona eina, però no és intel·ligent.
Absolutament, absolutament. I aquí està el debat de que si la intel·ligència artificial és intel·ligent o és artificial. Aquest és un altre debat. Però així és. I una de les qüestions més importants que nosaltres, els professors, hem vist de seguida és que els resultats que pot donar una intel·ligència artificial d'aquest tipus, en el cas hipotètic que un alumne l'estigui utilitzant, són resultats que no estan contrastats i que són molt verosímils, però moltes vegades no són fidedignes. Això què vol dir? Això vol dir que el que vindria a ser la qüestió humana final que decideixi si aquest text és bo o no és bo, segueixen molt important. I en el cas de l'educació és l'alumne. L'alumne és el que ha de rebre aquest resultat, gestionar-ho, veure si realment està donant resposta o no al que se li està preguntant. Això què vol dir? Vol dir, bàsicament, com a conclusió, que si no coneixes el tema que li estàs preguntant a la intel·ligència artificial, no podràs gestionar adequadament el resultat que et doni, perquè no sabràs si és bo o dolent. I això segueix tenint molta importància dintre de l'educació, el factor humà, i que l'alumne sàpiga realment gestionar aquests resultats.
Clar, és qüestió de que et dona un munt d'informació, però si no tens la capacitat per reorganitzar-la o interpretar-la, doncs de poca cosa pot servir, en tot cas. O almenys t'arrisques que si surti allà un galimaties una mica estrany.
Exactament. I és també on s'estem trobant els professionals. És a dir, si tu coneixes una àrea, estàs especialitzat en una àrea i utilitzes aquesta feina, de seguida veus quan està derrapant, quan t'està dient una cosa que és certa o no. Sí que és cert que ajuda molt a iniciar, a donar-te una estructura, a donar-te una base. La por al foli en blanc s'ha acabat, perquè li llences una primera pregunta i et dona una resposta sobre la que vol construir al començament. Però és cert que no t'està donant un resultat final. I això dintre de l'educació, el que estem tractant de fer és ajudar els alumnes a que gestionin aquest procés, que és el mateix procés que, com deien, veuran en el mercat professional.
Bé, clar, ara et poso sobre la taula el cas d'aquest professor, que igual no és l'únic, que ha tornat un examen tradicional perquè els alumnes agafaven el ChatGPT i ho rebentaven directament, no? Llavors, aquest serà un futur? Vull dir, tornar a lo tradicional de tota la vida?
Clar, aquí hi ha una altra qüestió aprofundir, que és la següent, és quin tipus d'exàmens o quin tipus d'avaluació estem fent als alumnes. Estem fent una avaluació memorística? Si estem fent una avaluació memorística, no té gaire sentit que l'alumne pugui fer l'examen o pugui fer un exercici amb unes eines que cobreixen aquest resultat. Clar, si l'examen, si la pràctica, si el projecte és un projecte on l'alumne ha d'agafar diferents camps de coneixement, ajuntar-los amb una mirada crítica, posar-los de relleu, això l'intel·ligència artificial té moltíssimes dificultats en fer-ho, et pot ajudar. Llavors, aquí realment el que l'educació s'està plantejant és, i això va néixer amb el Pla Bolònia, és posar en el centre les habilitats, les competències que volem que els nostres alumnes aprenguin, quines són aquestes habilitats, aquestes competències, i com les eines tecnològiques que tenim avui dia poden ajudar o no. Un professor que torna al paper perquè considera que el seu examen no... Potser és un professor que està fent el mateix durant moltíssims anys. A lo millor no, la memòria també és una qüestió que hem d'estimular, evidentment, és una part fonamental de la intel·ligència. Però aquí hi ha una qüestió molt important, que és la qüestió de en quines competències volem formar els futurs professionals de segons quina carrera.
D'acord, seria aquesta adaptació, la part crítica, segurament, i analítica, és on possiblement encara la intel·ligència artificial tindria aquests problemes. És a dir, és una readaptació, no? Possiblement tenim una gran base de dades molt assequible, que seria la intel·ligència artificial, que ens ajuda. Llavors, hem de reformar, no sé si la paraula seria correcta, reformar, però sí adaptar, no, l'educació a tot això.
Sí, per exemple, posem l'exemple dels famosos treballs final de grau o treballs finals de màster, que són uns treballs que han de fer durant l'últim curs, que és una petita investigació sobre un tema concret. Clar, la intel·ligència artificial aquí pot jugar un paper interessant. No els hi donarà unes bones fonts, però els ajudarà a desenvolupar alguns textos dintre i s'estan utilitzant. Potser aquí, que té un pes molt important la redacció d'aquest treball i al final ho han de presentar en un tribunal, doncs hem de començar, i aquí a la universitat ho estem reflexionant així, hem de començar a posar més pes en aquesta defensa oral del treball que ha fet l'alumne al llarg d'aquest últim any. Perquè aquí sí que no hi ha cap mena de dubte. Si l'alumne defen adequadament el treball, se li fan preguntes, respon críticament, sap connectar tot el que ha planificat en el seu treball, doncs evidentment l'ha fet ell. Però si ens basem en un treball que no podem confirmar realment si l'alumne ha fet servir aquestes eines de manera massiva, aquí doncs, no estarem fent una evolució adequada de les competències de l'alumne.
Doncs senyor Juan Francisco Jiménez, delegat de la Transformació Digital de la Universitat Abat Oliba Ceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre un tema interessant i crec que donarà encara i durant molts anys molt a parlar.
Parlarem molt d'ell, és cert això.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.